catalans, això és gairebé la meitat de la població de Catalunya, eh? 3 milions i mig de catalans. S'ha fet aquest estudi, un estudi que conclou que viure a menys de 300 metres d'una zona verda, menys de 300 metres d'una zona verda, redueix un 16% el risc de tenir un ictus. Per tant, la contaminació és un factor de risc més enllà d'altres factors com puguin ser doncs, l'edat o puguin ser, per exemple, el tabaquisme. Aquest és un estudi que s'ha fet amb molta gent i que s'ha fet durant un període de temps molt llarg. Una de les autores principals d'aquest estudi és la investigadora del grup de recerca neurovascular de l'Hospital del Mar, la Carla Avellaneda, que podem saludar en aquests moments en directe. Molt bon dia.
Bon dia.
Sorpresa pel resultat d'aquest estudi?
Per la que respecta a la contaminació, és una mica... en realitat els resultats ja eren, no, confirmen les nostres hipòtesis, no? Nosaltres ja sospitàvem, perquè ja s'havia demostrat a altres àrees del món, que la contaminació atmosfèrica és un factor de risc per l'ictus. I, per l'altra banda, sí que hi ha molta menys evidència, però ja també hi havia estudis que apuntaven a aquest possible efecte beneficiós dels espais verds. Llavors, com repeteixo, aquestes seran les nostres hipòtesis i ho hem pogut confirmar en aquest estudi.
Clar, estem parlant d'un estudi en el qual han pogut participar o han pogut fer aquest seguiment de tantes i tantes persones. On heu, dic per anar desgranant una miqueta algun dels elements, perquè jo crec que la contaminació és un problema de salut, ja hi ha diversos estudis que ho havien anat avalant, fins i tot en el seu, en la seva expressió més greu, que és la mort, no? Fins i tot, per exemple, que hi havia estudis que ho avalaven, però vosaltres heu pogut fer aquest pas més enllà, no? De dir, escolta, mirem què està passant, per exemple, amb aquests ictus isquèmics i fixem-nos a on viu la gent, no? I d'aquí aquesta importància d'aquestes àrees verdes, que al final és un espai on el que no hi ha és trànsit.
Sí, exacte, no? Sobretot pel que deies, no? Inicialment jo destacaria que fins ara s'havien fet molts estudis de mortalitat i és veritat que a vegades, no? A vegades hem fet el comentari amb el grup de recerca que la mortalitat sembla com algú poc tangible, no? Però quan dius que la contaminació o que els espais verds tenen una influència en una malaltia que és tan freqüent i que té tant impacte a la societat, perquè ja no és només que sigui freqüent i que sigui causa de mort, és de les principals causes de mort al nostre entorn, però és que també és una causa principal de discapacitat. Llavors, creiem que aquest missatge, no, primer que era molt important estudiar una malaltia com l'ictus, però a més també creiem que aquest missatge pot arribar, no, de forma més propera, no, als ciutadans, perquè al final tots coneixem algú, no, per desgràcia.
Clar. A partir d'una manera que tothom ho entengui, vosaltres el que heu constatat és que a majors nivells de contaminació, més risc de patir un ictus?
Exacte, sí, sí. El que hem vist és que la població adulta catalana, o almenys en aquesta cohort de la població adulta catalana, com has dit, en 3 milions, hem vist, sobretot per l'NO2, que és un contaminant que és un bon indicador, es considera un molt bon indicador de contaminació pel trànsit, quanta més contaminació, no, quant més exposició a contaminants, major seria el risc. De fet, per cada 10 micrograms metre cúbic que augmenta la concentració per NO2, augmenten un 4% el risc de patir un ictus isquèmic, que és el més freqüent.
Clar, l'OMS fa molt de temps que està alertant a les ciutats que la contaminació és un problema de salut, però les ciutats es resisteixen, eh? Fins i tot estudis com els que feu ara vosaltres, les ciutats es resisteixen a canviar inèrcies de funcionament que, com a científics, esteu demostrant que ens perjudiquen.
Sí, exacte. Jo també crec que les ciutats a vegades també, no, crec que també potser és més difícil, no ho sé, ara parlo sense ser experta ni en mobilitat ni en política, no? Però sí que penso que potser és on és més difícil abordar el problema per moltes qüestions socials i econòmiques. Però sí, no, jo crec que aquests estudis i aquestes dades són molt importants, primer perquè fins ara no disposàvem de dades a casa nostra. Llavors, ara tenim un estudi, no, que demostra que a Catalunya això també passa, no? No és només a la Xina, no és només als Estats Units, aquí també passa, per una banda, no? I per l'altra també destacaria que, no, una mica autocrítica, no? Els metges, jo crec que ens han ensenyat i el nostre dia a dia sempre es tractar, no, l'ictus i prevenir l'ictus abordant els factors de risc cardiovasculars clàssics, no? La hipertensió, la diabetes, el colesterol, però també hem de tenir en compte que l'entorn on viuen els nostres pacients té una influència de l'artèria, en aquest cas, en el cas de la contaminació, però també, no, com hem vist als espais diversos, té un efecte beneficiós. Però, òbviament, no val en saber aquestes dades i conèixer-ho, sinó que aquestes dades han de ser transmeses a les nostres administracions perquè, no, per establir mesures per reduir el risc que suposa la contaminació, en aquest cas en lictus, però també per potenciar els efectes beneficiosos dels espais verds.
Clar. Entenc que aquest és un risc que és transversal al marge de les edats, oi? Perquè si heu pogut fer l'estudi amb més de 3 milions i mig de persones, estem parlant, entenc, de persones de totes les edats, o no sé si a edats més grans, diguem-ne, aquest risc és superior.
Mira, això és una pregunta que volíem... bueno, és algo que volíem estudiar en aquest estudi, perquè sí que estudis previs ens havien indicat que potser l'edat o el nivell socioeconòmic o, per exemple, l'hàbit, no?, el tabaquisme, podia modificar aquesta associació. És a dir, hi havia estudis que deien que la gent gran efectivament podia ser més vulnerable als efectes de la contaminació o... també es podien beneficiar més els efectes dels espais verds. Realment, al nostre estudi, no hem vist que cap d'aquestes variables modifiqui l'associació, pel que podem dir que sembla que tota la població és igualment sensible als efectes d'aquests dos determinants ambientals.
Clar, ho dic perquè ja recordo algun estudi que sí que s'havia publicat, per exemple, en relació amb els nens, en com els afecta la contaminació, fins i tot en la capacitat d'aprenentatge. És a dir, que la contaminació ens afecta, tinguem l'edat que tinguem, i en molts elements vinculats amb el nostre propi cos i les capacitats cognitives.
Sí, sí, sí. Bueno, per la part de l'estudi, cal dir que nosaltres hem considerat només població adulta.
Sí, sí, no parlava pel vostre estudi sí. Concret, ho dic, però per la relació, diguem-ne, directa que hi ha entre contaminació i afectació a tots els nivells i a totes les edats.
Exacte. Sí, de fet, els primers estudis el que van demostrar és un efecte en malalties respiratòries, els primers estudis epidemiològics el que van demostrar és aquest efecte, sobretot en asma i en malaltia obstructiva pulmonar crònica, però els últims anys no hi ha hagut molta evidència, no? Moltíssima evidència respecte a altres efectes en salut i, com bé deies, no? Fins i tot en els infants s'ha vist en relació a trastorns del neurodesenvolupament i problemes d'aprenentatge, i en gent gran no només amb lictus, sinó també amb altres malalties cardíaques, fins i tot amb malalties mentals, com l'ansietat i la depressió. És a dir, cada cop tenim més evidència de que realment la contaminació té un efecte important sobre la salut.
La doctora Carla Avellaneda és investigadora del grup de recerca neurovascular de l'IMIM Hospital del Mar, és una de les autores d'aquest estudi que coneixíem encara no fa 48 hores i que avui ens ha explicat en directe. Gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Molt bon dia. Avui parlant d'aquesta qüestió, al final tot està lligat, ho dic perquè... dels problemes de contaminació vinculats a la salut, ara